que negativa.
Sí, va contra natura, per això, quedar-te una mica satisfet en una derrota. Perquè, sí. No, en un esport que és de guanyar,
sí, home,
al principi,
però...
Home, clar.
Però si vols, quedem-nos en la derrota, de dir com has perdut els diferents partits. Aquí sí que pot haver-hi una gradació en com perds els partits. Jo crec que aquell partit de fa 9 mesos és que vam tenir, si jo recordo malament, hi ha 10 minuts que vam dir, hosti, el Barça, 10 minuts de no prendre mal aquell partit. A la resta, als 80, quan entra el primer del Bayern, hi ha una sensació de buf, de xof, i avui a 45 minuts, jo crec que quan el Barça arriba a la mitja part, tots estem dient, hòstia, quina primera part que ha fet el Barça, has tingut les oportunitats, i per mi la mala llet és que en aquells partits de l'any passat, amb el Bayern, no veies un jugador capaç de fer un gol. Des del Barça pot estar aquí 300 minuts que no farà un gol. Ara venies de tenir un Lewandowski en ratxa, avui n'ha tingut 3 i no n'ha fotut cap.
No, i al final, Aleix, et giro una mica l'argument de dir, val, avui has perdut, d'acord, però jugant així, tenint les oportunitats que has tingut avui, de 10 partits com aquest, en perdràs, què?
Sí, perquè fixa't que avui, Jaume, tu parles de 3 ocasions clares, jo en comptaria 4, les dues de Lewandowski, la del peu i la del cap, perquè la rematada de cap, si l'hagués picat una miqueta, era gol. Sí. I després comptaria les dues de Pedri, la que ha xutat amb l'esquerra la primera part i la que ha xutat el pal amb la dreta la segona part.
I les dues de Rafinha, aquells xuts que surten fregant, què?
Però aquestes, si vols, ja són xuts més llunyans, ja, que estan molt bé, però ja no són ocasions claríssimes com aquestes quatre que comento, que eren xuts que menys el pal, doncs anaven... I la de Lewandowski, que ha sortit fregant el travesser, doncs eren a boca de canó, no? I a més, eren Lewandowski i Pedri, que són dos jugadors, segurament, els dos millors jugadors de l'equip. Sí. I dos jugadors que en aquest primer tram de temporada, menys el dia del Rayo, doncs han estat molt, molt efectius. Jo crec que Pedri, que avui s'ha doctorat també a l'Allianz Arena i que ens encanta, jo crec que avui ha estat un partit per aprendre, perquè ho ha fet pràcticament tot bé, ha acabat fos. Jo crec que aquí també, tant Xavi com Pedri haurien d'haver vist que Pedri potser no estava avui per jugar els 90 minuts, no sé, jo l'he vist acabar molt fos, i després de cara a porta, hòstia, l'últim toc, amb la tècnica que té, ha de ser capaç de fer-ho d'una altra manera, per augmentar la seva efectivitat, no? Perquè només que millorés això, i no li estic demanant res a un xaval de 19 anys i amb tot el que ens ofereix, però, saps? Només que elevés una miqueta el nivell a l'hora de definir de cara a porta, que ja ho fa prou bé, hòstia, pujaria encara més la seva cotització, no? I Lewandowski, doncs, escolta, evidentment, portava 9 gols en 6 partits, potser és que anava per sobre del que podíem esperar d'ell, no? I avui, doncs, ha estat una mica més...
Escolta,
més humà.
Tu l'has vist, potser, afectat pel seu retorn a Múnich, no, eh?
No crec, vaja... No. Va, un jugador del seu nivell, de la seva experiència... No crec que hagi estat aquest el problema. Simplement que els davanters, doncs, a vegades l'enxufen i a vegades, doncs, se'n va un centímetre amunt del travesser, no?
I que quan fallen les dues primeres, potser, no? També t'acabes allò... Durant... No? Obsessionant una mica,
fins i tot, no? Sí, obsessionant, sí. Sara.
No, anava a dir que sí que estic en part d'acord amb el que deies, Aleix, d'aquest sentiment de conformisme moltes vegades, de dir escolta, no, s'ha competit i el Barça ha canviat molt la imatge si la comparem amb partits anteriors i jo crec que això és una mica el que ha escalfat a Xavi a la roda de premsa, perquè una pregunta rere l'altra, no, li insistien molt els periodistes preguntant-li per la imatge, per l'aprenentatge, per competir, i ell al final doncs s'anava enfadat perquè el que volia era guanyar, i a més que el Barça ha tingut opcions clares de guanyar, no? Llavors et quedes amb aquesta cara. Però sí que és veritat que estic d'acord, perquè al final el que se li demana a aquest Barça era això, no? Que estigués obligat a competir, que competís. És a dir, és cert que la comparativa que estem fent és, clar, com que ve el Barça d'on ve, ara, ostres, ha donat un pas endavant... ha millorat moltíssim, però és que clar, el que hem vist temporades anteriors, o l'any passat, sense anar més lluny contra el Bayern, allò era el que no es podia permetre al Barça. I sí que és veritat que penso que això, que entre el conformisme una mica de quedar-nos amb la imatge només, o aquesta dosis de realitat que t'ha donat el Bayern, de dir, escolta, això és la Champions, i és igual si has fet 45 minuts impecables, si defensivament estàs molt més sòlid, si has tingut dues ocasions que eren dos gols, perquè al final el que arriba i marca a la primera és el Bayern, i és el que t'ha demostrat on està realment.
Sí, una altra perla de Xavi avui a la roda de premsa, la línia del que diu la Sara, és quan Xavi ha dit que el Bayern és un equip fet i el Barça està en procés. I aquesta diferència és el que avui ha marcat segurament el partit, no? El Bayern doncs ha estat molt més efectiu i el Barça doncs no ho ha estat, i a més ha badat aquells 10 minuts que en un partit de Champions, en un escenari com l'Allianz, doncs et costen el partit i els punts.
Sí, anava a dir només sobre aquest debat que teníem de si s'ha d'estar content o no. Jo crec que el Barça és tan especial que jo crec que es pot tenir aquest sentiment, perquè moltes vegades també el tenim a la inversa, que és que el Barça ha guanyat un partit i no acabem d'estar del tot satisfets.
Sí, és veritat.
Tot i que l'ha guanyat, i segurament a Madrid no hi ha aquest debat. El Madrid és guanyar, guanyar i guanyar.
Sí, però aquest debat és maco, perquè en el fons, com ens sentim millor? El dia que guanyes el, no sé, és igual, a qui sigui.
El Rayo equip sense possessió.
No, imagina que, no sé, que dissabte guanyem a l'Elx 1-0, sí. Gol de penal al minut 88. I has jugat un partit de ressaca, un partit de fluix. I te'n vas guanyant els 3 punts. Te'n vas content perquè has guanyat i bueno, ja està. Aquest partit no passarà a la història. Però has guanyat, te'n vas content. I avui,
sí, Raül,
en canvi...
Però coneixem també, sí, quina és la història del Barça, no?
Sí, no, sí, estic totalment d'acord amb tu, eh? Però ara volia fer la comparativa de satisfacció. És a dir, què me n'aniria més content a casa dissabte si guanyem 1-0 un gol de penal de 88, o avui que hem perdut 2-0 competint i tal? Jo crec que dissabte, eh?
Com que el Barça és especial i jo soc, segurament, potser soc massa romàntic, doncs jo me'n vaig més satisfet veient un bon partit del Barça, encara que perdi, que ben guanyat. Que avui, evidentment, que sempre es donin les dues coses, que és que jugui bé,
sí,
i que
clar,
guanyi.
Llavors, això és trampa, això és trampa.
No, aquí vaig, Raül.
Aquesta és la loteria, aquesta.
Per demanar, però és que al Barça li hem vist fer les dues coses. Quan ha guanyat el Barça només la Champions? Mai, el Barça,
sí, sí,
ha fet mínim
quan juga,
doblet,
quan guanya la Lliga,
Lliga,
sí, sí,
Champions o triplets, cosa que vol dir que excel·leix quan guanya els títols. Llavors és compatible moltes vegades veure un nivell, sí, excels del Barça que li, sí, permeti gaudir i jugar bé.
Que no sempre dic que tinc ganes,
mira, jo
fins
també,
i tot de no competir gaire llavors... a la Champions i guanyar.
Raül, estic amb tu de guanyar també una de Champions vostè, sense fer res a la Lliga,
però,
ni a la
llavors,
Copa.
Raül, posem-nos publicitat a la samarreta, venem-nos el nom del Camp Nou, juguem a una altra cosa i llavors ja no siguem més que un club.
No vaig a aquest extrem, però...
No, és que jo crec que el Barça tenia una cosa diferencial, i una és la manera de jugar, la identitat i l'estil, i com que el té i això ens diverteix, jo vull que el Barça aspiri, intenti jugar així i passar-m'ho bé.
No, i està demostrat que el camí de jugar bé és aquest,
sí. I per mi hi ha un element també que fa que avui segurament, tot i haver perdut per 2-0 Munic, estiguis entre cometes satisfet, que és que aquest nou projecte porta 7 partits,
sí, sí.
O sigui, en el setè partit
que queda molt,
has plantat cara i a la primera part has estat superior al Bayern de Munic. Jo, la veritat, jo no m'esperava la primera part del Barça, ja ho he dit al descans. Per mi ha estat per sobre de les expectatives. Jo, la veritat, ho reconec. Sí. Estava bastant cagat, abans del,
sí,
partit.
Però jo
firmava l'empat.
Jo t'apujo l'aposta. Jo crec que el Barça avui, més enllà de competir la primera, el Barça avui ha pogut guanyar el Bayern.
És que si va 0-2 al
descans... En la prèvia tenia els meus dubtes de si podria ser capaç de guanyar el Bayern.
És que si va 0-2 al descans, ningú pot dir res.
No.
Però per això a mi també m'ha agradat el discurs de Xavi, perquè ell, la primera frase que pronuncia és: estic emprenyat.
Ja.
Els hem perdonat, estic emprenyat, me voy cabreado. I encara que sigui potser una mica impostat, perquè en el fons seu, com a entrenador, ha d'estar satisfet pel joc, i ho ha dit, i també ho ha dit, que està satisfet en part del partit, ell està emprenyat, perquè, hòstia, som al Barça i hem perdut, i hem d'estar emprenyats, això de base. A partir d'aquí, anem a la segona lectura, que és: bé, hem jugat bé, podíem haver guanyat, ok, estem una mica satisfets. Però més emprenyats que satisfets.
A veure, aquest debat, què en pensa l'Àlex Dalmas? Hola, Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu? Hola. Home, heu tocat diverses coses, eh?
Il·lumina'ns, Àlex.
Mira, primer de tot,
Àlex,
sobre el debat que tenien... Sí. Sobre el debat que tenien el... Bueno, que teníeu aquí tots, no? Però sobretot el Roger i el Raül. Jo us diria que us donaré una tercera via. Jo diria que segons el moment on estem. És a dir, a mi em deixa més bon cos avui jugar bé i perdre que no el contrari. Segurament el mes d'abril, quan s'està a punt d'acabar les competicions, la Champions, llavors sí que busques el resultat, no? Però ara mateix jo crec que jugar bé és el que en el futur et donarà més fruits, no? És a dir, avui una victòria sense joc segurament vol dir que en el futur et serà difícil guanyar. Tenir bon joc de manera constant et fa més fàcil el guanyar, no?
Bravo, compro, tant, compro la compro la via del Marc.
Ja s'ha canviat de via, ja s'ha canviat de via.
Com ens agrada les terceres vies a Catalunya, també, eh?
Es canvia de via com de jaqueta amb LeBron James, el Raül, eh?
No, LeBron sempre...
Escolta, Àlex, i amb la teva visió...
Sobre el partit.
D'analista de partit, sí, què t'agrada, què no t'agrada, que ara hi entrarem, amb les sorpreses a la defensa, per mi, amb els extrems que avui no han estat potser a l'alçada del que s'esperava d'ells, què en destaques?
Mira, després entrarem en noms propis, però en general a mi el Barça m'ha agradat fins a l'1-0, i m'ha agradat bastant. Anava a dir fins al 2-0, però bé, és una de les coses que crec que el Barça ha de millorar, encaixar tan ràpid, no? Crec que, bé, després d'aquells 10-15 primers minuts on el joc ha estat descontrolat, crec que el Barça aconsegueix imposar la seva manera de jugar a l'Allianz, que no és fàcil, i que d'alguna manera juga més el que vol el Barça que el que vol el Bayern. Comença a combinar bé per dins, juga més a camp contrari, té una miqueta més de possessió, connecta bé entre línies, para bastant bé les transicions a la primera part, és a dir, és un equip que bé, l'he vist molt estable defensivament, juga bastant junt entre línies, hem vist recuperar moltes pilotes a Busquets a la primera part, hem vist que les sortides del Bayern, alguna et fa mal perquè són molt bons, però les ha suportat bastant bé, no? Dels quatre defenses sempre n'hi havia tres ben posats. Bé, en definitiva, a mi m'ha agradat, excepte la finalització, és evident que el Barça no ha estat fi a la finalització. Comença la segona part i té la de Rafinha, però arriba el gol. Crec que el gol és una errada, i si tu vols, a mi el que m'ha deixat fred de l'equip, el que no m'ha agradat, és que no li he vist aquell punt de rebel·lia quan ha estat per sota marcador, no? A partir d'allà jo crec que el Barça ha jugat, però ha jugat sense la fe que li he vist a la primera part, tant en pilota com sense pilota, i a partir d'allà és on ha començat a no arribar tan bé a la pressió, on ha començat a no parar tantes contres, on no ha arribat tan fluid a l'àrea contrària, i ha continuat finalitzant sense finalitzar bé, però no arribant tant, no? Per tant, per mi, clarament és el punt de millora, no? La finalització i aquest punt mental. Jo crec que és la diferència entre el Barça dels últims anys i el Madrid dels últims anys, no? Que d'alguna manera el Madrid, que ha estat un equip que ha guanyat coses sense tenir massa joc, no li ha sobrepassat cap situació del joc, i en canvi el Barça, que avui li ha tornat a passar una miqueta, encara que menys, que és que quan rep un cop baix, torna a rebre un altre cop, i això ho ha d'intentar canviar, no? Perquè al final el més dos és el que et deixa fora del partit, no? Si tu estàs amb un gol per sota, sempre tens opcions, i avui no pot ser que et marquin un gol i que en dos o tres minuts tornis a encaixar. Per la resta, sóc optimista, no? Perquè està clar que avui el Barça ha fallat molt, i que parlem de finalització com si fos un aspecte del joc més, i probablement és l'aspecte més important de tots, no? Però també et diré que la finalització en el futbol és l'aspecte més corregible, no? És el més fàcil de solucionar, és a dir, seria molt més problemàtic que un equip no et generés que no que et generi i no t'encerti, perquè al final amb aquests jugadors de tant nivell i de tanta qualitat, el que és estrany és que de tantes no vagi cap a dins. Per tant, jo sóc optimista, jo crec que si el Barça segueix aquesta línia anirà bé. Dit això, hi ha coses per millorar, no? Com sobretot, jo crec que l'equip ha de treballar tant, o gairebé tant, en l'aspecte mental com en l'aspecte futbolístic, perquè avui Europa ens torna a demostrar que cal aprofitar els teus moments en el partit. I quina és la gran diferència? Que avui el Barça ha tingut els seus moments en el partit, que fins ara feia 2, 3, 4 anys que en un partit gran el Barça no tenia ni tan sols els moments en el partit. Avui els ha tingut i no els ha aprofitat. Bé, hem de treure la lectura positiva i corregir el que no.
Sí, li ha costat reaccionar al Barça després del primer gol i ha encaixat el segon, però és cert, Sara, que té la de Pedri aquella al pal que podria haver ficat el Barça dins el partit un altre cop.
Sí, de fet, les que ha tingut a les dues de la primera part, claríssimes com la de Pedri, eren tres gols, i el de Pedri et torna a posar dins del partit, i al final el Bayern ha aprofitat aquests 10 minutets d'això, del Barça, que no ha aconseguit mentalment tornar-se a ficar dins del partit, però sabent la primera part que ha fet el Barça, aquell gol et torna a posar dins del partit, però és veritat que és un d'aquells dies que has perdonat a la primera part, has perdonat a la primera del segon temps, i quan t'han marcat dos gols en contra, doncs és que aquell dia no és el teu dia, no és el teu dia. Però tot i així, bé, és això que deia l'Àlex una mica, que el Barça ha aconseguit generar moltes ocasions, ha aconseguit desmuntar la defensa del Bayern, i jo crec que més enllà de l'efectivitat de cara a porteria, que és una cosa que evidentment es pot millorar, defensivament, encara que només hagin sigut 10 minuts, que al final són 10 minuts i són dos gols en contra, ha sigut el problema principal que ha tingut el Barça, perquè al final tota la solidesa defensiva que has tingut a la primera meitat, amb jugadors com Marcos Alonso, que es multiplicava per tot arreu, que tota pilota que li arribava doncs arribava als duels, corregia, aconseguia destrotar qualsevol ocasió del Bayern per la seva banda, poder Koundé li ha costat una mica més per la seva, però la feina que han fet jugadors com Rafinha, fins i tot baixant a defensar, Gavi, Pedri, tot això tu carregues en 10 minuts, i és una llàstima que això, com l'únic error que ha tingut Marcos Alonso durant el partit ha sigut el primer gol, i el segon, doncs has deixat que el Bayern s'hagi crescut, o sigui, li has donat les eines,
sí, ales,
per dir,
no?
Escolta, fes el que vulguis.
Mira, aquí volia anar, a Marcos Alonso. A tu t'ha sorprès, Raúl, la seva titularitat, i què en penses del partit que ha fet?
No m'ha sorprès perquè se'l va fitxar per això. Crec que Alejandro Valde està en el camí correcte de creixement, d'evolució, però avui, evidentment, en un escenari com l'Allianz Arena contra el Bayern de Munic, potser sí que li venia una mica gran al partit, i Marcos Alonso és un jugador experimentat que jo crec que a més ha rendit molt bé, menys la vedada del córner. El Pou ha destacat moltes vegades durant la transmissió, no? Jo crec que ha fet un partit molt bo, molt, molt sòlid, bé defensant, tallant, i bé també en la sortida de pilota i amb les incorporacions a l'atac, no? És un estil diferent a Alfonso Davies, que a mi m'ha tornat a captivar. Per mi és el millor lateral d'esquerra del món, és un animal.
Escolta, deia i perdona el Domènec Torrent aquí, a la prèvia que vam fer de Champions, que el va descobrir quan estava al New York Red Bull.
Sí, sí.
El va descobrir amb 16 anys, i que ja li va semblar una barbaritat de futbolista.
Sí, sí, a mi em sembla a mi em recorda, no sé, que igual dic una barbaritat, però em recorda Roberto Carlos. No té el xut de Roberto Carlos, sí, perquè sí, ja seria molt... Però la potència aquesta que té, com puja a la banda, és imparable. Hi ha hagut una acció que li han intentat fer falta tirar-lo a terra i no han pogut, no? M'encanta. Però bé, fet aquest parèntesi, no m'ha sorprès la titularitat de Marcos Alonso, i crec que ha superat amb nota l'examen, llàstima de la vedada del córner, perquè Alejandro Valde encara potser li falta un pèl de maduresa per aquest tipus de partits, i està clar que per partits grans Xavi doncs ja no compta amb Jordi Alba, que tindrà el seu paper, tindrà el seu rol, tindrà els seus minuts, els seus partits... Però jo crec que ha canviat el xip ja Xavi amb Jordi Alba per aquest tipus de partit.
Feia un debat molt interessant al Marc Guillén durant el partit, a la transmissió, que és la diferència entre Marcos Alonso i Jordi Alba, no? Del que hem vist avui respecte a les últimes temporades, que Jordi Alba ha estat un jugador fonamental en els millors Barça que hem vist els últims anys, no? Però aquestes dues, tres últimes temporades, amb els partits grans, avui sí que li hem vist una diferència, no?, amb Marcos Alonso. Es veu una altra cosa, Àlex, no sé si ja estàs d'acord. Clar, que hem perdut l'Àlex, que l'Àlex està arribant aquí a la ràdio, no? Sí, 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 perdoneu, sí, sí. Que l'Àlex estava venint de camí.
Home, jo
l'hem recuperat, sí, sí. Ara el tindrem de seguida aquí a l'estudi, que està pujant per l'ascensor, perdoneu, sí, sí.
Més solidesa defensiva, potser, no?
Sí.
Més seguretat.
Sí.
Per mi, bàsicament, és això... Però clar, jo crec que per Xavi, almenys per la defensa que ha tret avui, precisament buscava això, de dir, si hem de jugar, entre cometes, a vegades, a l'intercanvi de cops amb el Bayern, perquè pot passar de tenir la defensa més consistent i contundent possible, i segurament per competir ara mateix a Europa necessites més aquest perfil de defenses que no pas, dic, quan jugues contra el Bayern, contra un PSG, contra un City, que no pas un perfil més ofensiu com el de Jordi Alba.
És que al final... Tant Jordi Alba com Bellerín a la dreta són dos jugadors que miren cap amunt. Són dos jugadors que estan abocats a l'atac, que moltes vegades acaben com amb una figura d'extrem, i al final el Barça ja té dos extrems, ja té aquesta figura, i a més Xavi potencia molt aquesta posició, tot i que després puguin anar d'interior i de més. Però al final aquest carril es veu obstaculitzat en algun moment. Per tant, en partits d'aquests grans, físicament molt farragosos, de córrer molt cap a un costat i cap a l'altre, tant a la dreta com a l'esquerra, ha prioritzat i amb molt bon criteri, trobo, dos jugadors que a darrere siguin molt sòlids, més que no pas dos jugadors que tinguin carril per davant.
Mira, jo et donant de pas quan estaves a l'ascensor. Jo també...
Sí?
Sí, sí. Que
estava... No, sense contestar.
Ah, no,
no, clar, pobre, si estava pujant a l'ascensor, benvingut aquí a l'estudi, Àlex.
Gràcies, gràcies. Quin professional. I mira que va ràpid, aquest ascensor.
Sí, sí. No, 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 ja m'han avisat de dir, escolta, l'Àlex està desconnectant perquè està pujant per l'ascensor. Jo li he donat pas, vull dir que imagina't, si ja contestes des de l'ascensor, ets la bomba.
Ja,
no,
ja no,
no, deien el debat Marcos Alonso, Marcos Alonso, Jordi, sí, sí. Alba, i Jordi Alba, de la diferència que hem vist, no, en un partit gran de les últimes temporades al lateral esquerre.
Sí, a veure, a mi d'entrada m'ha sorprès, eh? Jo pensava que sortiria en Valde... Més que res per el poc temps de Marcos Alonso aquí i perquè no oblidem que venia d'inactivitat.
Però entens la decisió de Xavi de dir no cremo, sí, potser clar. Valde en un partit gran?
Sí, clar que l'entenc, i al final Xavi els veu entrenar cada dia, i nosaltres no els veiem, i això li dona un plus per poder decidir, a part de cansar molt més. Sí que l'entenc des del punt de vista de que ha volgut apostar per l'experiència, per la solvència. També crec que potser el joc aeri ha tingut a veure, no? Tot i que al final acabi sortint a la fotografia, però del gol, però sí que ho entenc, sí que ho entenc. Després, ara ho deia la Sara i estic molt d'acord, crec que representa un perfil diferent a les altres dues opcions que tens, no? Tant a la de Valde com Jordi Alba. I sí que jo crec que Jordi Alba per Xavi, i crec que així hauria de ser... És pantalla passada, ja, no? És a dir, quan tu una vegada has fet el canvi, jo crec que ja l'has fet, i a mi em sorprendria molt tornar a veure Jordi Alba com a titular amb continuïtat dins d'aquest equip, no?
Ara se li farà llarga la temporada, a ell i a Piqué, si no van,
sí,
jugant
aquests. Sí, una altra cosa, és a dir, jo crec que jugaran, eh? Sí, però ser titulars, sí, amb continuïtat, exacte, ser titulars amb continuïtat, ser jugadors troncals importants, jo crec que ja no ho tornarem a veure. I després, sobre el seu partit, crec que ha estat correcte, ha estat correcte o fins i tot més que correcte. Posicionalment és molt llest, crec que ha ajudat molt a la primera part que el Barça sobrevisqués bastant bé a les transicions, perquè el Bayern té unes transicions boníssimes i a més les buscava, i crec que ell ha tancat moltes vegades com a tres, no? Quan ha pujat Koundé o fins i tot quan es desplegava amb un central, doncs ell tancava moltes vegades. Bé, no crec que no ha estat bé en el gol, això és una evidència, però no ha estat bé per marca ell.
Ni Ter Stegen tampoc.
Ni Ter Stegen. Jo crec que en el gol no està bé Ter Stegen, no està bé, crec que és Rafinha el primer pal que li passa per sobre i Koundé, i després Marcos Alonso és al final qui acaba perdent marca, no? Però vaja, a Europa aquestes coses et marquen i per tant cal evitar-les. I després, en l'última part de partit, li he trobat a faltar que es deixés anar una miqueta més. És a dir, m'hagués agradat veure'l més amunt, més a l'últim terç, més posant centrades, perquè ell té molt bon toc per les centrades. N'ha posat un parell a Lewandowski i boníssimes. Té gran xut, arriba ben carrera.
Qui potser tant... el físic, no, Àlex? Fins i tot ens deia la Marta en algun moment del partit que li donaven glucosa, perquè, clar, és el primer partit de la temporada.
Bé, la glucosa ja no l'he vist i potser va per aquí, no? Però també he tingut la sensació, en la línia de tot l'equip, no?, del que us deia abans, en la línia que li he trobat a faltar al Barça i a Marcos Alonso en particular, ja que parlem d'ell, aquest toc de rebeldia, de rebel·lar-se contra l'1-0, no? De dir, escolta, estem perdent 1-0, però som al Barça, estem generant ocasions, anem a per totes, no? Un puntet, li he trobat a faltar un puntet.
Jo crec que Àlex, no és fàcil, el Barça encara té moltes ferides obertes del passat i de dir, hosti, el partit que estem fent no prenguem mal avui, no? Que jo crec que ha tingut un moment d'inseguretat, a més li arriba el segon tan just de dir, hòstia ara...
Què més hem de fer per marcar un gol aquí, sí, i guanyar? No, vull dir, a sobre ens el foten.
Que no ens en facin un altre.
Que avui, amb les sensacions que tenies a la mitja part, en 3 minuts te n'hagin fet 2, jo crec que hi ha hagut un moment de dir, com avui sortim amb un altre 3 o 4-0, és un cop duríssim pel que veníem a fer aquí, pel que havíem mostrat a la primera part, i que crec que aquí el Barça ha tingut un moment de dir, hòstia, que no ens en fotin un altre, sobretot, no? Un moment de dubte de dir, com ho fem això, i sobretot vigilem, tinguem cura.
Sí, estic segur, que això ha passat. Una vegada s'ha encaixat el segon ja.
Sí, amb el segon.
Jo m'estic referint una vegada estabilitzes el partit, que aquesta és una altra que jo ja us he apuntat, no? Jo tenia un entrenador que deia, quan encaixes un gol i quan marques un gol, 5 minuts que no passin res. També quan encaixes un gol, perquè al final estàs tan fora del partit que em pots encaixar un altre. Crec que és una cosa que el Barça hi ha de treballar, ho dic sincerament, perquè a vegades jo m'he fartat de veure partits del Madrid i d'altres equips que encaixen un gol i durant 5 minuts no passa res, estan tranquils i no generen res.
però després, poc a poc, van creixent el partit, mantenen un gol per sota.
Com es fa això? És molt interessant això que dius, però com es fa? Una falta, adormir el partit, pilotes a fora...
Sobretot no precipitant-te i no tornar-se boig, no? És a dir, a vegades tens la sensació, i això ens ha passat a tots, i jo primer, no? Que quan encaixes un gol, ràpidament, i més en un partit on tu veus que ho estàs fent tot per guanyar, que vols empatar-lo de seguida, i a vegades al empatar-lo per seguida et poses en mala posició, et precipites en la passada, t'agafen en una contra i et fan gol, quedes fora del partit. Intentar que no passin coses. Aquesta és una altra de les coses que crec que el Barça ha de treballar. Però una vegada has estabilitzat i han passat aquests 5 minuts, ja d'alguna manera tots has consolidat l'avantatge o la desavantatge, aquí li ha trobat a faltar el punt de rebel·lia que crec que l'equip ha de tenir. I fixa't que no hi havia tants jugadors que estiguessin en els partits anteriors del Bayern amb les golejades, però vaja, crec que hi ha moltes notes positives també on agafar-se.
Dos, Busquets i Ter Stegen. De fet, avui, a l'11 titular, Raül, hi ha 5 fitxatges d'aquest estiu, en el setè partit de la temporada, i no es nota això és positiu pel Barça, que no es nota, ja estan adaptats tots.
O al revés, sí que es nota.
Puges al nivell, sí, clar.
No, si realment aquest procés que comentàvem, la diferència del Barça de l'any passat, del Barça de l'és lo que hay, al Barça actual, realment el procés està anant segurament més ràpid del que tots podien pensar i fins i tot més ràpid del que Xavi podia preveure. Això vol dir que té molt de mèrit com la direcció esportiva ha reforçat l'equip, vaja, la direcció esportiva, Jordi Cruyff, Mateu Alemany, Xavi, suposo que entre tots han fet equip per reforçar l'equip com calia, no? I més les palanques de la porta. Té molt de mèrit perquè han tocat les realment han anat a buscar els jugadors que feien falta en les posicions que feien falta, no? I realment Xavi té el mèrit d'haver-ho sabut articular d'una manera ràpida i que tothom s'hagi adaptat bé i que tot estigui funcionant d'una manera bastant fluida ja d'entrada, no? Avui fins i tot hi pot haver una altra lectura positiva, que és que, bé, no ens flipem, tot sí. Havia començat molt bé, menys el dia del Rayo.
Peus a terra.
Que també vam baixar una mica els fums, que sense haver jugat ja estàvem a dalt de tot, doncs ara tornem a baixar una miqueta els fums, tornem a tocar de peus a terra, no ens flipem, guanyem a l'Elx el dissabte i anem a l'aturada, no? I recol·loquem-nos, no? Bé, a vegades aquests petits o aquests passos enrere poden anar bé pel creixement de l'equip, que no oblidem que és un equip que està en procés. Avui ho ha dit Xavi, el Bayern està fet, el Barça està en procés. Per tant, esperem que aquesta lectura també pugui ser positiva, no?, pel creixement de l'equip.
El Barça s'està coent encara, a foc lent. No
sí, està ara el partit important és el del dia 4.
Sí,
4 d'octubre a San Siro, en la següent tonga de partits de Champions. No? Perquè ara això, Aleix, tu que domines el calendari, sí, va per tongades de 2 setmanes, no?
Sí, ara es reprendrà la Lliga l'1 d'octubre pel Barça, aquest dissabte hi ha el Barça-Elx,
sí.
Després hi ha 15 dies d'aturada, i l'1 d'octubre, 5 anys de l'1 d'octubre, serà el 5è aniversari, sí, d'aquell dia infaust amb la policia espanyola aquí a Catalunya, doncs aquell dia, l'1 d'octubre, el Barça jugarà a Mallorca, Mallorca-Barça, Javier Aguirre, ja sabeu... El mexicano, sí, serà rival del Barça.
El whisky.
Sí. Després Celta.
Un whisky a dormir. Després, l'1 d'octubre, Mallorca-Barça. El dimarts 4, Inter-Barça.
Aquest és el partit.
Sí. Després, Barça-Celta, al Camp Nou, el cap de setmana del 8 i 9 d'octubre, que no hi ha horari. I el dimecres següent, que serà el dimecres 12 d'octubre, hòstia, el dia de la hispanitat, hi haurà el Barça-Inter.
Dues... Aquests són els 9 dies claus, o 8 dies claus de la Champions.
Bé, després hi ha Madrid, no?
I després el Madrid. O sigui, és Barça-Inter el 12 i el 16 Madrid-Barça al Santiago Bernabéu. El mes d'octubre és espectacular. Anava a dir-vos, la dada l'hem donat abans, Raül, Sara i Àlex, si el Barça guanya els dos partits amb l'Inter, està matemàticament classificat pels vuitens.
Sí, i si els perd, està fora.
Sí, clar.
Fàcil, sí, home, sí.
Però...
Matemàticament no, però...
No, sí, sí. Molt
un altre,
si els perd els dos, està matemàticament fora, Raül.
Sí.
I també n'hi ha un altre.
No, doncs, escolta, és que et jugues de Champions en 8 dies.
Sí, clar, i en aquest sentit, el que no m'agrada, que ja ho vaig dir quan vam fer el calendari, és que els dos desplaçaments siguin seguits, és a dir, Bayern i Inter seguits a fora. Perquè et podies plantar en aquest escenari de 3 punts a la tercera jornada...
Amb urgències, vols dir.
I bé, jugues al camp de l'Inter, que, d'acord, estarà malament, però és el...
L'he vist avui.
Però jugues a fora de casa un partit de Champions.
Sí, ja. Sí.
Vull dir... Aquest te l'hagués preferit jugar al Camp Nou. Diguem, una altra vegada prudent.
Sí, però te l'has de prendre... com... És que, a més, són 7 dies. És una eliminatòria...
És una eliminatòria doble partit.
Clar, i que has de guanyar els dos partits. 0-1, 1-0.
I tornar de casa pel gol a Veraix.
Clar. I després encara tindries opcions, Sara, de ser primer, perquè llavors, després del Barça-Inter, reps el Bayern de Munic. El Barça juga dos partits seguits al Camp Nou, Barça-Inter i Barça-Bayern de Munic, que aquí, bé, hauries d'anar 3-0, però no, o sigui, avui t'has demostrat que li pots fotre 3 gols al Bayern, no?
Aquesta és la millor notícia pel Barça, en realitat, que malgrat el partit d'avui, malgrat que el Bayern t'ha tornat a guanyar, malgrat que ha sigut una dosi de realitat... Malgrat tot, encara tens opcions de ser primer de grup. I sincerament, jo crec que cada cop està més a prop. És a dir, el Bayern continua estant una mica per sobre del Barça, però jo no veig aquell Bayern de la temporada passada, temporades anteriors, que és que era una màquina absoluta de córrer i de marcar i de que només feies que mirar la pilota i córrer darrere la pilota. No dic el Barça, dic qualsevol equip que s'enfrontés a aquest Bayern. I ara, com a mínim, li pots fotre una mica de mà, no? Hi ha opcions reals de que no és aquell equip invencible que ja anaves allà com una visita al dentista, aviam què toca avui.
No. Tu, l'Inter, jo crec que el Barça, si juga com avui, Àlex, el més normal és que acabi guanyant a l'Inter de Milà. És que jo l'he vist de cua d'ull els dos partits, contra el Bayern, no m'agrada gens, i avui tampoc m'ha semblat res de l'altre món i ha acabat guanyant 0-2 al Victoria Pilsen.
Sí, per a mi en condicions normals el Barça, aquest Barça superior a l'Inter. Ja sabem que això és la Champions, i que tornem allà mateix a aprofitar dins de cada partit, el teu petit partit on ets tan superior, l'has d'aprofitar. Però jo crec que sí, jo crec que és superior a l'Inter, crec que tindrà dos partits favorables i s'ho jugaran aquest doble duel. I coincideixo amb la Sara, en el sentit de que, a veure, potser dir que el Bayern aquí a casa el guanyaràs amb relativa comoditat és exagerar, però jo m'imagino una bona versió del Barça a casa guanyant el Bayern. No ho veig un impossible dia d'avui. Sí que ho veia un impossible la temporada passada, fa dues... Però dia d'avui no, en un dia on Lewandowski està fi, en un dia on tens els extrems que desbordin, un dia bo de Pedri, que estàs bé defensivament, el veig guanyant, però evidentment cal anar pas a pas, perquè aquest doble duel contra l'Inter és el que et marcarà d'alguna manera.
Mira, imagineu-vos un escenari que se m'estava passant pel cap ara fent futbol ficció.
Ai.
Tu imagina't que guanyes el 4 d'octubre allà a Milà. Guanyes 1-2, 0-1, 0-3, no sé, tu guanyes allà. És que tu et plantes el 12 d'octubre al Camp Nou... depenent de tu mateix per ser els vuitens de final de la Champions, a casa i contra l'Inter. Vull dir, la festa a l'estadi, m'imagino l'estadi ple, ho dic perquè venim de jugar a l'Europa League, i per tant,
sí,
que tinguis l'opció, no?, de dependre de tu mateix a casa en la quarta jornada, seria important, això.
A més, just després del sorteig ja ho sabíem que això aniria així, no? Ja sabíem que era un sorteig dur. Per tant, una de les possibilitats era perdre el camp del Bayern. Jo crec que aquí és una altra prova de foc de l'equip, és veure la maduresa d'aquest equip.
12:32, farem una petita pausa, un parell de minuts, i després m'agradaria treure dos noms sobre la taula. Un és el de Pedri, cada dia estic més enamorat d'aquest futbolista, i l'altre és un doble nom, els extrems. Jo estic molt obsessionat amb que avui Dembélé i Rafinha no han estat...
No els posis al mateix sac.
No.
Jo sóc molt de Rafinha.
Val. Dembélé ha estat...
No, és que Dembélé avui...
I molt poc de Dembélé.
No.
T'ho diré.
Intento ser... objectiu amb Dembélé, però és que...
T'ho diré d'una altra manera. Dembélé ha estat nefast i Rafinha discret. Jo us posaria en aquest, val?
Això ja t'ho compro.
I per mi, això és important a Europa. Si vols intentar lluitar per arribar el més lluny possible a la Champions, necessites que algú acompanyi Lewandowski. I per mi avui els extrems han estat una mica discrets. I Dembélé ja nefast.
I Aleix, de retruc, també podríem parlar d'Ansu Fati.
Sí.
I dels pocs minuts que avui ha tingut, que a mi això em preocupa una mica.
Sorprenent, Raül, sí senyor, que el primer canvi hagi estat Ferran Torres abans que en Sofà.
Però per alguna cosa serà. Això és el que em preocupa.
Sí. Ja. Ara en parlem, vinga. Ara segueix el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Hola, entitats i clubs de Catalunya. Si per Nadal feu participacions, escolteu. La Doble és el nou joc amb el que us ajudarem a vendre'n més que mai. Repartirem premis col·lectius, premis individuals de fins a 1 milió d'euros i premis per vosaltres, les entitats. La Doble és l'alternativa catalana a les participacions de Nadal i és 100% social. Uniu-vos-hi a inscripció.ladoble.cat. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya és la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1 presenta Castells a RAC 1 des de la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. El diumenge 18 de setembre, els castells tornen a ser protagonistes a la plaça de la Font de Tarragona.
A partir de les 12 del migdia, la colla jove dels Xiquets de Tarragona, la vella dels Xiquets de Valls, els Xiquets de Tarragona i els castellers de Vilafranca oferiran una gran diada.
El diumenge 18 de setembre, a RAC més 1, Castells a RAC 1. Amb Xavi Aymerich des de la plaça de la Font de Tarragona.
Santa Tecla es vesteix d'enxaneta.
Descàrrega!
Castells a RAC 1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol.
Tu diràs amb Aleix Parissé. You know that there's one thing on my mind.
Estem analitzant la derrota del Barça avui al camp del Bayern de Munic per 2-0 en la tertúlia Champions amb el Raúl Llimós, la Sara Jiménez, l'Àlex Dalmas i també aquí a l'estudi de RAC1 amb el Jaume Bulló, pendent de qualsevol dada o novetat que aparegui, i del Roger Saperes. Deixeu-me recordar-vos, sé, Raúl, que t'agrada córrer?
Bé.
Sí, a estona.
T'he vist pujant a la Creu de Saba. T'he vist pujant a la Creu de Saba.
Sí, però que pugi la Creu de Saba aquí a Olesa no vol dir que pugi corrent.
Però no ho diguis, això, Raül.
Soc més a trekking.
Val, trekking.
Rema amb la promo, Raül.
Rema. Si jo vaig participar en la primera cursa de recull.
Un tio que escolta la ràdio. Vine, si són 5 quilòmetres, encara que no te la dic córrer, si es poden fer caminant i en família.
Que sí, Aleix.
Si hem fet la cursa de RAC1 amb mòbil, retransmetent la cursa.
Ostres, sí, me'n recordo, és veritat, eh? Explicant allà, esbufegant. Al quilòmetre 4, allà esbufegant, el pobre, sí.
Estem preparats!
Doncs això, el dia de la cursa RAC1 és el dia del clàssic. Vull dir que no hi ha millor aperitiu que venir a Sant Cugat Fantàstic. Del Vallès el diumenge 16 d'octubre, abans del clàssic Madrid-Barça del Santiago Bernabéu. Diumenge 16 d'octubre, torna la cursa de RAC1 a Sant Cugat, al Vallès Occidental, amb el patrocini, evidentment, de l'Ajuntament de Sant Cugat, de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de Sorea, de CaixaBank, de la Xarxa Fort de Catalunya, de Fiac Assegurances i, com no, de Torrons Vicenç, el Torró Torró. Podeu participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat apuntant-vos a la pàgina web rac1.cat, allà teniu tota la informació i les inscripcions. Serà la 7a edició de la cursa de RAC1, recordo que són 5 quilòmetres i que volem omplir Sant Cugat amb 5.000 participants. A veure si entre tots aconseguim fer el rècord i tenyir de vermell, perquè a més regalem una samarreta vermella que posa RAC1, cursa de Sant Cugat, edició 2022, i tots anirem vestits amb la samarreta vermella per poder tenir els carrers de Sant Cugat amb aquesta samarreta.
Un d'ells, Raúl Llimós.
Sí, i tant, i amb la família vindrà.
Tots.
A més, passarem per llocs emblemàtics de la ciutat, com és el Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Golf, que és un club centenari, el Mercat Vell, i, com no, la joia de la corona, el monestir de Sant Cugat. Vine a fer el rècord a Sant Cugat. Tota la informació a rac1.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La Sara Jiménez. Sara, si no estàs a Madrid a Movistar, pots venir també.
Vale, vale, li donaré una volta. Físicament estic una mica fluixeta, eh?
No, però es pot fer caminant, de veritat.
T'has deixat un punt emblemàtic?
No, educadament.
Eh?
No, educadament.
No, però pot venir caminant, no et preocupes.
T'has deixat un punt emblemàtic? No passa per casa teva, també,
no,
la cursa?
No, encara no.
No?
No, encara no.
Jo que també posava allò, casa de l'Aleix Pariser, podràs saludar, no?
Penjarem una bandereta o un senyal, no?, perquè la gent
saludi. Que ho sàpiga, perquè tu estaràs corrent, també.
Jo estaré corrent, sí.
Fent la plusmarca de la prova.
Intentarem revalidar el títol de RAC1 que aconseguí l'any passat a Badalona.
Ui, la turra que ens donarà l'Aleix aquests dies.
Sí. Pensa que hi ha Puig, que Puig va acabar 2 segons, és el gran duel. Pariser, Puig, Pepe.
Avui he tingut una mala notícia, que és que Xavi Aluja s'ha dit que potser bé. Llavors, aquest tio corre com si fos Mofarà.
Sí, que t'hauràs de conformar amb ser el primer de la redacció d'esport.
Esperem. Bé, diumenge 16 d'octubre, us esperem allà a Sant Cugat. Anem a la teca que dèiem ara. Abans, però, atenció, moment important, 20 minuts per la 1 de la matinada. Tenim Dada Jové. Avui també, sí. Hola, Oriol Jové.
Bona nit, Aleix.
Has preguntat per com va fer el seu sistema? Això no li hem preguntat avui?
Sí.
No, avui.
Avui no
encara
no.
El proper dia t'ho haurem de tornar a preguntar.
Sí. Endavant.
A la que passin uns dies ens ho expliques. Durant la pandèmia, ell, en un ordinador, va crear una base
cada
de dades.
Cada dia igual.
4.000 partits fotuts allà dintre. És una autèntica...
Cal dir que...
Els va fer a mà, Àlex. Va introduir 4.000 partits de la història del Barça a mà en la seva dada.
Cal dir que el dia que es perd és més difícil, perquè clar, la història del Barça s'explica més per les victòries que no pas per les derrotes, és un fet. Però vinc a pujar una mica la moral.
Perquè després de 7 partits oficials, sobretot
a nivell defensiu, perquè després de 7 partits oficials, aquesta temporada el Barça només ha encaixat 4 gols. És cert que avui n'ha rebut 2, però en portava només 2. Per tant, són 4 que en porta...
I perdona, d'intrascendent, Reial Societat, no? No,
correcte, no. Partits que acaben amb victòria.
Va ser el de la Reial i el Pilsen, no?
I el Victoria Reial Pilsen, correcte, Pilsen, una a la Lliga i una a la Champions. És la xifra més baixa de gols rebuts després de 7 partits oficials. Després dels 7 primers partits oficials, la xifra més baixa de gols encaixats en les últimes 8 temporades. És a dir, des de la temporada 2014-2015, l'última que es guanya la Champions.
La del triplet, perdona. La Champions i la del triplet.
Enric a la banqueta. Bona. Llavors encara no s'havia encaixat cap gol després de 7 partits.
Hòstia.
Però és que qualsevol de les temporades posteriors se n'havien encaixat més. La temporada passada, després dels 7 primers partits oficials, portàvem ja 8 gols en contra, el doble cara.
Hòstia.
Tenint en compte, insisteixo, que avui se n'han encaixat 2. I, de fet, la temporada aquesta del triplet és l'única de les últimes 18, és a dir, des de la 2004-2005, que s'havien encaixat menys gols que ara. Per tant, a nivell defensiu...
És a dir, que gairebé dues dècades... És la segona millor dada en les últimes 2 dècades.
Efectivament, de gols encaixats en els 7 primers partits oficials. I, per cert, només un apunt, les últimes 2 Champions que ha guanyat el Barça... Aquesta, la temporada 14-15, i la 2010-2011, el primer desplaçament a la fase de grups, el primer partit fora de casa, en cap dels dos casos es va guanyar.
Ah.
L'última Champions, la 14-15, es comença fora al camp del PSG, perdent 3-2, s'acaba guanyant.
I l'altre?
I l'altre comença, el primer desplaçament és al camp del Rubin Kazan, empat a 1, després de la victòria en el partit inaugural per 5-1 contra el Panathinaikos al Camp Nou.
També van començar 5-1 guanyant el Pilsen.
És que la història, ostres. La història té cíclica. Totes les respostes, Aleix.
Ens està deixant Jové,
de subidon,
però...
Sí o no, Sara?
Ja estic veient enxufats, eh?
Estem amb el hype ara, eh?
La dada Jové.
Per anar a dormir més optimistes.
Molt bé, bona. Demà o aviat en fem una altra.
Vinga, endavant, quan vulguis.
Quan tinguis interessant. Per cert, mira, aprofito per anunciar-ho. Demà... Després de la Champions es juga a RAC1 amb el Molló, viurem tota la jornada Champions en un carrusel de 8:45 a les 11. Demà, quan comenci el Tuiràs a les 11, tindrem un gran protagonista a l'antena de RAC1 per analitzar aquest Bayern-Barça i també tota la jornada Champions, tot el que ens deixi la jornada Champions, més enllà de parlar d'ell i de la seva situació personal. Demà, insisteixo, a partir de les 11, poseu la ràdio al Tuiràs, que tindrem un gran protagonista a l'antena de RAC1. I hasta aquí puedo leer.
Oh.
Hasta aquí puedo leer. Per on comencem?
Carai, tu, quin hype.
Aquí el deixo.
Pista, no?
Una pista.
Però és futbolista?
Va jugar al Barça, sí.
Va jugar al Barça, eh?
Va jugar al Barça. Només dono aquesta.
Ja està.
Està retirat, ja?
No està retirat. Per això dic que parlarem també de la seva situació, de com li van les coses. Però va jugar al Barça. Fa uns quants anys ja va jugar al Barça.
Aleix. Has dit hasta aquí puedo leer, Mayra Gómez Kem, va.
No m'estireu, que...
Li costa molt.
Raül, començo amb tu, que volies treure el tema dels extrems i d'Ansu Fati. A tu et preocupa que Ansu Fati hagi jugat avui en un partit tan important i amb el desequilibri que té, no? Hagi jugat tants pocs minuts?
M'ha sorprès que Ferran Torres, que diguem-ne no està... ara mateix en un brillant moment de forma, m'ha sorprès que passés per davant d'Ansu Fati quan ha fet el canvi de Rafinha, que jo pensava que el faria també per Dembélé. El que passa que suposo que Xavi ha pensat, bé, Dembélé, que és un tio d'extrems, mai millor dit, de moment ens està donant la freda, doncs anem a buscar, aviam si en els minuts que queden el canvio de banda i a veure si fa una jugada d'aquelles genials i ens ofereix la calenta, no? Suposo que ha buscat això a Xavi, o és que ha vist alguna cosa en Rafinha que no li agradava, no? I m'ha sorprès que no entrés Ansu i que només jugués doncs, els 10-12 minuts que ha jugat, i llavors m'ha fet pensar que si no juga més és perquè Xavi no el veu llest per jugar més minuts, no? Perquè és evident que Ansu és un jugador especial, és un jugador que té gol, és un jugador que en aquesta mateixa temporada ja ha sigut titular i ha tingut minuts, però no sé, hi deu haver alguna cosa que se'ns escapa, que no acaba de rodar del tot fi i no pot tenir més minuts, o Xavi no el veu preparat, o no sé, i això em preocupa una mica, perquè m'agradaria que la integració d'Ansu a l'equip aquesta temporada, després d'aquestes dues últimes on no ha passat molt malament, doncs m'agradaria que anés més ràpid i que anés com que tot anés com més fluid, no? I no sé, no, potser som impacients, i potser és normal el procés, potser és el que toca, però no sé. No
oblidem que ell va decidir no operar-se, però des del club i alguns doctors deien que la millor solució per ell era tornar-se a operar i solucionar definitivament aquests problemes que ha anat tenint als genolls. I ell decideix fer un tractament conservador i està jugant, i quan l'hem vist ha estat a bon ritme. Però la zona afectada no ha quedat solucionada del tot al 100%. No sóc metge i no he vist el genoll d'Ansu, però entenc que amb una operació i amb una recuperació posterior d'uns quants mesos hauria quedat del tot solucionada i que ara potser està, no sé, un 90%, un 85% solucionada. Jo, és l'única explicació que li trobo al fet de no voler forçar-lo 90 minuts i en un partit de tant contacte com el d'avui del Bayern de Munic. Però sí que és cert que és com a mínim inquietant veure que no té ni mitja hora, no, Sara? Ansu Fati?
Sí, jo per mi Ansu, quan torni a estar bé, quan torni a estar al seu nivell o s'hi acosti, per mi ha de ser titular en aquest Barça. Però dit això, ara mateix no està en aquest punt, no està en aquest moment. Tampoc l'hem vist massa, perquè no ha tingut aquella continuïtat o aquells minuts suficients per veure si exactament està, en quin punt està, no? Si està més a prop o si va més lenta la cosa o com està. Però sí que és veritat que tenint en compte les lesions que ha tingut, com han sigut de greus, i les recaigudes, jo entenc també que s'està tenint molta prudència. Més enllà de si no s'ha volgut operar, com que se l'està protegint una mica, perquè no tingui aquesta pressió, aquesta pressa per tornar, perquè és veritat que quan es va lesionar les últimes vegades estava en el seu millor moment, en un moment explosiu en el que més el Barça el necessitava. Ara potser no està en aquest moment, perquè el Barça no té aquella necessitat imperiosa de dir és que no tinc gol, no tinc jugadors a dalt, em falta gent, ara hi ha un overbooking a dalt, no? Llavors jo veig aquests dos punts, que no estigui tanta pressa perquè, escolta, hi ha alternatives, i segon, perquè no es vulgui forçar la màquina perquè no torni a passar el que ja ha passat. Però jo continuo pensant que Ansu, quan s'acabi de recuperar, acabarà sent titular en aquest Barça.
Sí, després parlarem dels altres dos, sí. No? Sobre Ansu, a mi m'ha sorprès, i més venint de la seva primera titularitat contra el Càdiz, no? Venint de marcar, crec que...
No, titular no és contra el Càdiz, diria, és l'anterior, l'altre partit.
És l'anterior.
Sí, el Càdiz surt i marca, és veritat, però l'anterior sí que era titular, és veritat.
Correcte.
Sí, sí.
Venint de gol contra el Càdiz...
Contra el Pilsen, no? Diria que és titular a la Champions, correcte, tens raó, sí, sí. Són tan seguits els partits que jo també a vegades em perdo, Àlex.
Sí, m'he trepitjat de partits, però sí que ve de marcar, i per tant està bé, està amb confiança, i a mi m'ha sorprès que no fos el primer canvi, que entrés Ferran, no? Perquè a més el Barça necessitava gol, i Ansu és el que té més gol de tots els que hi havia a la banqueta.
De fet, Xavi, perdona, s'equivoca en els tres primers canvis, per mi, no?
Ja, però és que...
treu a Gavi, jo aquí treu a Rafinha i treu a Christensen.
Aquí sempre em poso el barret de l'entrenador. Al final, bé, no ho saps mai. Al final, jo crec que un entrenador l'has de... A mi m'agrada que intervinguin. El que li has d'exigir és que intervingui i que et surti bé o no et surti bé, al final ho has de valorar en una sèrie de partits. No pots fer-ho per un partit i dir, mira, avui no li han sortit, no sap fer canvis. Perquè el dia que et faci els canvis i et funcionin, què diràs? Que llavors si saps fer... Ho has d'agafar en un partit global, no? O en diversos partits. I crec que Xavi no ha demostrat ser un entrenador que equivoqui els canvis. Hi ha molts dies que ha canviat els partits. Per tant, avui no li han sortit. I no li han sortit perquè, bé, ha tirat massa de manual, no? En els canvis, potser. Ha canviat Gavi per De Jong. És com si estigués preconcebut, no? Ja... i Ferran ha donat entrada a Ferran, crec que Ferran ha sortit massa precipitat, no ha portat massa cosa, però no sabem l'estat d'Ansu, clar, és que és aquí, és que potser Ansu no estava per tenir tants minuts i llavors ha tingut d'optar per Ferran per intentar moure coses, perquè ha entrat Ferran i ha passat a Dembélé a la dreta, que havia jugat a l'esquerra, igual li ha volgut donar uns minuts a Dembélé a cama natural a veure si doncs canviava i se'n anava a l'1 contra 1. Bé, tampoc ho sabem, però és veritat, no han funcionat. En qualsevol cas, per mi el Barça ja estava en aquella dinàmica en què no s'havia revelat. I el que demandava dels canvis és que donessin
el plus, no?
Aquest plus per mostrar rebel·lia, i no ho han aportat, això està clar. Però vaja, dir que no sap fer canvis, això ho hem de valorar.
No dic que no, a mi m'ha sorprès de dir, escolta'm, no han aportat res nou als tres canvis.
Correcte.
El que deies tu ara.
Jo també hagués deixat a Gavi el camp i també hagués fet sortir Ansu primer, però és que no sé si Ansu estava per sortir primer, aquest és el dubte.
I jo hagués canviat a Dembélé en lloc de Rafinha. Vull dir, si un dels dos estava fent pitjor partit, per mi era Dembélé.
Sí. Bé, ara ja entrem ja en els
dos. Entra. Et desespera i...
Cap dels dos... No, a mi m'agrada molt Dembélé.
Sí, que sí.
Però avui no està bé.
A mi m'agrada quan ho fa bé, però és que la majoria de
dies... No ha estat bé cap dels dos, ni tampoc està bé Lewandowski, que també té dret a tenir algun partit... També té dret a tenir algun partit normal.
Ha fallat gols i ocasions impropis.
Per mi ha estat millor Rafinha que Dembélé, però cap dels dos han estat fins. Mira, ara repassava dades mentre ja preparàveu per
la cursa.
Cap dels dos, sí, per la cursa. Cap dels dos ha desbordat. Jo crec que això el Barça ho ha notat. Entre els dos han provat 14 regats i només se n'han anat en 4 vegades entre els dos. És a dir, Dembélé 10 i se'n van 3, Rafinha en prova 4, se'n va una vegada. És a dir, poc. Cap dels dos ha estat bé en la passada. Dembélé ha tingut una precisió de passada a l'últim terç de 53%.
Molt baix.
Rafinha 44. Tot i així, per mi Rafinha ha estat més bé que Dembélé, però entenc que hagi deixat a Dembélé en el camp, perquè Dembélé estava jugant a perfil no bo per ell, i en canvi Rafinha sí que estava jugant en el perfil bo. Entenc que hagi donat entrada a Ferran i li hagi concedit 10 minuts a Dembélé per veure si agitava coses, no? Però cap dels dos han estat bé. Tot i així, per mi, a dia d'avui, si fem el panorama global, per mi són els dos extrems que més bon rendiment han donat de tota la plantilla.
Sí, no,
deixa'm completar-te amb dues dades més que tenia jo també per aquí de Dembélé i Rafinha. 3 xuts a fora de Rafinha, 3 xuts fora dels 3 pals, un xut bloquejat per la defensa de Dembélé, i ja està. 25 pèrdues de pilota de Dembélé, 15 de Rafinha. De fet, són els dos jugadors del Barça que han perdut més pilotes.
Déu-n'hi-do. Avui ha tocat la versió dolenta, Raül?
Sí, Dembélé és això. Dembélé és això. No, i ho seguirà sent, eh? És un jugador d'extrems, un jugador que un dia ens meravella, o en una mateixa jugada pot fer 3 accions que ens meravellin i després cagar-la la quarta, no? I Dembélé és això, el tenim així, és un pack, l'hem comprat així i l'hem d'acceptar. I, home, sí, clar, imagino que avui Xavi deu estar desesperat, sobretot amb les pèrdues del... Una cosa és que perdi pilotes en fase ofensiva, lluny del mig del camp, lluny d'un lloc on l'equip rival, i més si és un rival com el Bayern, et pot muntar una transició ràpida, no? Però clar, les pèrdues del mig del camp sí que són perilloses, no? Perquè generen automàticament una ocasió de gol. I mira, avui ha tocat la creu, el Dembélé de les últimes temporades, i ja està, esperem que dissabte, si té l'oportunitat, doncs veiem una altra versió de Dembélé, no? I Rafinha no l'he vista malament, potser sí molt superat per Alfonso Davies, perquè és un autèntic bala.
És cert que li ha tocat ballar amb la més lletja, sí, no?
En atac ha tingut oportunitats i ha generat.
Els dos xuts. Tampoc,
sí. No m'ha desagradat.
Sí, deixa'm dir una cosa abans que entri la Sara, que és interessant això que diu el Raül, perquè jo crec que els dos extrems avui han tingut més desgast de l'habitual. És a dir, especialment a la primera part hem vist... clarament una premissa de Xavi, o imagino que devia ser una premissa de Xavi, és donar ajudes als dos laterals. Cada vegada que rebien els bandes, rebia, bé, o rebia Sané o rebia Mané, tant Koundé com Marcos Alonso tenien l'ajuda de Dembélé i de Rafinha, no? No sé si estan tan acostumats Dembélé, per descomptat que no, tan recorregut Rafinha sí que és més treballador, està més acostumat a posar-se el mono a treball i ho ha fet, però també imagino que ha estat un atenuant, no? A l'hora de, bé, de tenir tant desgast després t'has de posar davant d'Alfonso Davies i superar-lo, imagino que ha de ser una mica més difícil, ja ho és de per si, doncs si tens desgast encara una miqueta més.
Sara.
Recordo fa una setmana quan parlàvem després del partit del Victoria Pilsen un parell d'accions de Dembélé que havia fet unes passades en horitzontal que havien acabat doncs, en un mig contratat del Victoria Pilsen, i recordo que em vau dir bé, és que és el partit en el que es pot permetre fer aquest tipus de coses. Vale, avui no et podies permetre fer aquest tipus de coses, i a mi Dembélé em continua generant una sensació de, no sé, em pot més la part negativa, perquè sé que és un jugador molt explosiu, molt hàbil amb les dues cames, ràpid, intens, profund, però a mi em desespera bastant les seves decisions, la seva lectura del partit, els seus moments, no? Aquesta muntanya russa que moltes vegades ens mostra, i al final quan dos extrems són més protagonistes o han destacat més a la parcel·la defensiva que a l'ofensiva, vol dir que alguna cosa no va bé, que és evident que Dembélé està més còmode a la dreta, però no sempre li tocarà estar en aquesta banda. I en el cas de Rafinha, no sé si us en recordeu de la imatge l'altre dia a Cádiz, quan el van canviar, que estava molt emprenyat, que sí. Estava com, vaja, com si hagués perdut un familiar, sincerament, perquè estava a punt de plorar. No tinc clar si l'emprenyada venia pel canvi amb Xavi o amb si mateix, però tot i que és un jugador que crec que s'ha adaptat molt bé al Barça i al sistema del Barça, i que és un jugador que treballa molt bé i que fins i tot avui ha recuperat moltes pilotes molt a prop de l'àrea del Bayern, doncs en el moment en el que no està en confiança o en el que no es troba del tot còmode, el veig una mica desconnectat a vegades. És veritat que avui defensivament li tocava treballar més del compte, però no sé, també crec que se li ha d'exigir una miqueta més.
Sí, sí. 4 minuts i la 1, hem de fer una última pausa abans de la 1 de la matinada, i ja sabeu que els dies de Champions ens allarguem fins a quarts de dues, per tant encara ens queda mitja horeta de Tu diràs. M'agradaria rematar la tertúlia d'avui parlant d'altres coses que han passat avui i també fent un cop d'ull a la jornada de demà, perquè hi ha partits molt interessants que seguirem en directe a RAC1, com el Madrid-Leipzig o el City-Borussia Dortmund. Ara escoltarem també Pep Guardiola i Carlo Ancelotti. Em diu el Ballera que tenim declaracions dels jugadors de l'Atlètic de Madrid, que avui ha perdut el camp del Bayer Leverkusen, i també de Ferran Jutglà, que avui ha marcat el seu primer gol a la història de la Champions, com a
MVP. MVP del partit.
Imagina't, i MVP del partit. Doncs ara escoltarem també Ferran Jutglà. Fem una pausa i de seguida continua aquest Tu diràs de Champions.
RAC 1.
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina? L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English. Oh, genial. I ara què? Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
A Peugeot Turicar ara tens l'oportunitat d'aconseguir el teu nou Peugeot quilòmetre zero amb entrega immediata. Som molt a prop teu, a Sant Boi. Només de l'1 al 17 de setembre, visita'ns i aconsegueix el teu nou Peugeot des de només 199 euros al mes. Unitats limitades. Afanya't. T'esperem a Turicar. Carretera Santa Creu de Calafell 63, a Sant Boi de Llobregat.
Comencem el curs intensiu de sentir-se bé a casa. 1. Anar a Bauhaus i escollir entre totes les seves opcions armaris, prestatgeries, escriptoris. 2. Aconseguir que cada estança estigui perfectament ordenada. 3. Sentir-se bé tenint-ho tot al seu lloc i molt bé, perquè ho has fet per un preu immillorable. Vine a Bauhaus i organitza la teva casa al millor preu.
Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
Aquest setembre torna el Festival Vincles a Sant Cugat del Vallès.
T'esperem del 15 al 17 de setembre al Celler Modernista amb Ferran Palau, Ginestar i Andrea Motis, acompanyats per diferents bandes de la ciutat.
Viu la millor música d'autor de l'escena catalana. Entrades ja a la venda a santcugat.cat/vincles.
Tu, has vist ja el cartell d'Estrella d'Am de la Mercè? A l'IF, els catarres, 31 fam. Érem junts, oi?
Sí, l'he vist. I Santa Salut, i De la Fe, i Les Flores Azules. I també Marcel i Júlia.
Els concerts de la Mercè d'Estrella d'Am es viuen mediterràniament, el 23 i el 24 de setembre, a la platja del Bogatell.
Amb Aleix Parissé.
La una de la matinada. Aquí seguim els del Tu diràs, analitzant...
Hi ha gent, Aleix, que xerra a les, sí, a les Roger, publicitats, Roger, eh? No sé, després no...
Això és prèmium, això és de pagament.
S'ha de pagar. Aquest és de pagament. Sí, sí. Tot el que passa a les publis es queda a les publis.
Paga...
Mira, declaracions fresquetes de Lucas Hernández, jugador del Bayern, sí, de Múnich, a la COPE.
Ha parlat, com dius, a la cadena COPE sobre aquestes paraules de Xavi a la roda de premsa, assegurant que el Barça ha estat millor i que mereixia guanyar. Dit això.
Al final, el resultat és el que és. Jo crec que si un equipo se va con ningún gol encajado y se merece la victoria, pues la verdad que por juego, la verdad que han estado en un gran nivel, pero al final lo que cuenta es la eficacia delante del gol, i avui no han estat lo que viene sin acertados.
Per tant, reconeixent també la superioritat del Barça en el joc, però el Bayern s'ha imposat pel que fa a l'efectivitat. Li preguntaven a Lucas si l'ha sorprès que Lewandowski, excompany seu, fallés tantes ocasions avui.
Lo hemos defendido muy bien. Claro, Lewandowski es un grandísimo jugador, lo sabíamos, y sabíamos que iba a tener sus ocasiones y que pues tenemos que estar cerca para intentar cubrir esas acciones, y creo que lo hemos hecho de forma formidable.
I finalment, una de les accions de la discòrdia, n'ha parlat també Xavi a la seva roda de premsa, el penal a Dembélé, què?
Las polémicas siempre están servidas, ¿no? Pero bueno, si el árbitro no lo ha pitado, el VAR no lo ha visto, al final podéis hablar todo lo que queráis, que el resultado es el que es.
Clar, i a més, si t'ho favorit, imagina't. Mira, era un tema que no sabia si treure en tertúlia o no, perquè no m'agrada buscar massa excuses, però realment, Sara, és clamorós per mi, el penal que li fan a Dembélé.
És penal clar, però vaja, és veritat que el debat no té massa recorregut, perquè quan hi ha un VAR de per mig i el VAR no intervé, també no entenc fins a quin punt, o no sé fins a quin punt, a Europa, a la Champions, el VAR no acaba de corregir la decisió de l'àrbitre, és a dir, es manté una mica fidel al que passa al
Però si
camp.
No, si no ho ha vist bé, hauria d'haver entrat. És que Molló, per sí. exemple, tu que ho domines, perdona, Sara, per què no entra? Perquè no ha vist que fos clara, 100%?
Sí, exacte.
És això, l'única explicació.
És això.
Si aquesta no és clara, no sé què... No ho sé.
Això ha de ser una cosa...
És el que deia la Sara, Europa...
Trobo faltar una mica com l'Euroliga, que a vegades fan una nota explicant el per què han pres una decisió o no una altra, doncs que fessin això.
Sí, però fixeu-vos...
No hem vist penal avui... per això, perquè avui, per què no? Li trava el peu a l'interior de l'àrea...
Sí, és una traveta.
Pues que no ha passat una mica el mateix al Bayer Leverkusen, a l'Atlètic de Madrid.
Sí, en parlarem.
Hi ha hagut un penal a favor de l'Atlètic de Madrid molt clar, que no ha xiulat per mans.
Que també són clares, Raül, sí.
Sí, que a mi em fa l'efecte que aquestes mans... Jo vaig una mica perdut amb les mans,
Veus? Mira, t'anava a dir, però... que jo aquestes no les acabo de veure tan clares com el penal de Dembélé.
No, però jo crec que aquestes mans del Leverkusen a la Lliga Espanyola es xiula penal, em fa l'efecte.
Perquè estan separades del cos.
I crec que, igual, que el penal del Bayern sobre Dembélé a la Lliga Espanyola es revisa, com a mínim.
Sí,
amb això. L'àrbitre el va veure.
Coincideixo.
Per tant, crec que, com diu la Sara... Crec que potser el criteri o la manera de fer servir el VAR a la Champions, a Europa, és diferent que a la Lliga Espanyola. I clar, això ens provoca doncs, aquests dubtes i aquest descol·locament.
És cert que, insisteixo, que no ha de ser una excusa.
A mi m'ha semblat penal, també. Sí, a mi també m'ha semblat penal.
Hauria canviat el partit. Bé, s'ha de marcar el penal, però primera part, amb el Barça jugant molt bé... Si et donen l'opció de xutar un penal, marques, et poses per davant, creix la moral, no? Vull dir, hauria estat diferent el partit. I és cert que sembla clar, Àlex, aquest penal, no?
Per mi és molt clar. I per mi, si hagués canviat el partit, home, en un partit de tan igualat, només hem de veure dades de possessió, dades de passada, moments de partit, les alternatives, posar-te per davant o encaixar o posar-te per darrere és una diferència substancial. Jo crec que el Barça hagués tingut un escenari ideal, perquè llavors el Bayern hagués tingut de donar un pas endavant, li pots fer mal als espais, pots, no sé, pots descansar en pilota, bé, però vaja, però al final un equip ha de saber sobreposar-se a tot tipus de situacions, a que no et giri un penal, a que comencis per sota de marcador. Ara feia molts dies que el Barça no anava per sota de marcador, i per tant això s'ha de saber fer. Un equip que vol dominar tots els contextos ha de saber-hi jugar en aquest sentit, però sens dubte que hagués afavorit molt a tenir un resultat positiu. De fet, jo crec que si el Barça es posa per davant, el partit el guanya.
Sí, a Noeta, no? Es posa per davant la Reial i el Barça reacciona ràpid, no? Pot ser?
No, és al revés. 0-1, 1-1.
Ah, 1-1. No ha estat mai per darrere
avui,
el marcador.
Avui és la primera vegada que ha estat per darrere el marcador.
Això. Ara no recordava. És veritat que marca Lewandowski el segon 40.
Sí, després sí. Marca Isaac.
Sí, és la primera vegada que el Barça va per darrere el marcador. Bé, per completar l'anàlisi del partit d'avui a l'Allianz Arena, de Pedri, algú em vol dir alguna cosa?
Jo que...
Mira,
els companys, imagineu-vos si ho veuen tan sobrat, que li han donat 61 passades, és de llarg el jugador que li han donat més passades, per exemple, per Lewandowski 27, Dembélé 40, Pedri 61. Pilotes a Pedri. Sí, clar, és que quan el veu jugar així...
Ja ho deien a l'escola, no? Els pilotes al bo.
Clar,
sí. És brutal. És màgia, per mi, és talent, sí. És maduresa, és... Tot passa...
Dignifica el dorsal que porta, també.
D'Andrés Iniesta, molt bé, Raül, sí senyor, ben colada. Sara, digues.
No, que una de les coses que més em fascinen és la sang freda i el cap fred que té en molts moments. Jo crec que arriba un punt que hem de deixar de parlar de la seva edat, perquè és que és igual l'edat que tingui, si sembla que tingui 33, 34 anys. Hi ha hagut un moment que estava envoltat de jugadors del Bayern, a pocs metres de l'àrea del Barça, a pocs metres de Ter Stegen, i l'ha trepitjat i l'ha mogut amb una delicadesa, amb una templança, quan tothom s'està allà posant les mans al cap de ostres, si perds aquí la pilota tens un gran problema, i ell està tranquil, ell et dona aquella confiança, això que dèieu dels companys, de dir, escolta, li donem a ell i ja està, i millorarà la jugada, segur.
És un talent excitant.
Sí.
És excitant, és d'aquests futbolistes que
emociona veure'l.
És a dir, fa jugar l'equip i a més té uns detalls d'aquests que no cal que hi entenguis de futbol perquè el veus i dius, hòstia, quin tio que bo que és.
És brutal que sembla que estigui al pati de l'escola i en canvi està jugant un partidàs a l'Allianz Arena, no? Ho fa tot fàcil, tot clarivident, no?
Sí, a veure, diverses coses. La primera d'elles és aquesta, la calma que té, no? Que sorprèn que amb la seva edat tingui aquest toc cerebral. Que... Jo sempre dic de Pedri que és o organitzador o mitja punta, depenent del moment, i que ell llegeix quan l'equip necessita una cosa o l'altra, no? 61 passades ens ha dit el Jaume que ha rebut, perquè jo crec que és un líder silenciós, no? Hi ha moltes maneres de liderar i al final li fan 61 passades perquè ell entén el joc, perquè al mig del camp no hem d'oblidar que era un 3 contra 2 a favor del Barça i t'has de saber moure, ell sap moure i ha rebut, però també perquè demanava el pilota, la volia, es feia notar, deixava les línies de passada clara, d'alguna manera el seu llenguatge corporal era doneu-me la mi que a veure que generarem coses, i dir que per mi és almenys tan important com Lewandowski per aquest equip, perquè ha estat aparèixer Pedri en el partit i el Barça ha crescut, i ha sigut caure Pedri en el partit i el Barça ha caigut darrere, no? És un futbolista que en aquest, per bé o per mal, et marca una mica el to d'aquest Barça i és un talent brutal.
Et fa jugar i a més ha tingut les dues ocasions més clares del partit. La primera que retalla i xuta i la treu com un porter d'envol i l'altra que va al pal. La de Lewandowski també és molt clara, però és que Pedri ha estat un contra un contra el porter, les dues, pràcticament, sí. Amb dues accions. Li ha faltat el gol, avui, per fer un partidàs...
És que deia abans al Raül, li falta una mica de gol. Si Pedri té gol, ja estem
pilota
parlant
d'or.
De...
Pilota d'or.
No,
sí.
Jo crec que té gol, eh?
Sí.
Jo crec que té gol, però amb la capacitat que té de generar ocasions i d'autogenerar-se ocasions, com avui ha demostrat, només que afinés una miqueta, i ja sé que estic... Abans ho deia, eh? Estic sent... ultra super exigent amb un nano de 19 anys amb la classe que té, però només que en la que ha xutat amb l'esquerra la primera part, sí. Només que hagués aixecat una miqueta el cap i l'hagués col·locat una miqueta, era gol. Perquè ho tenia tot a favor, el passat que li ha tirat el peu a Neuer, no? Que l'ha aturat bé, una aturada d'en vol, però només que afinés això, evidentment és normal, és un nano que encara ha de millorar algunes coses més, per ser el supercrack que apunta que serà.
Però i que potser li falla alguna cosa, Raül, que potser no... No, vull dir...
Seria perfecte, sí, si no vols dir. Sí.
No, però vull dir que jo crec que és una cosa que pot afinar, sí, sí, sí. I que té temps i camp per córrer per afinar-la. Mira, el que portava el 8 abans, l'Andrés Iniesta, un superclasse, doncs de cara a gol doncs no era el seu punt fort. Però quan havia de marcar-los es marcava.
Sí, sí. A la selecció espanyola i al Barça el recorden bé.
On era aquell que va marcar?
Stamford Bridge. Ah, i després et va donar pas. On era? Era Roma? És Roma, no?
Era Roma.
A veure, va, avancem. Una i 10 minuts, pràcticament. Ballera, de la jornada d'avui, alguna reacció que valgui la pena?
Sí, hem d'escoltar Simeone de la sala de premsa. És un document curtet, però Simeone crec que avui ha enviat un missatge. Se n'està cansant.
Ara l'escoltem.
És curtet, però no tant, eh?
Anava a dir, ara.
Griezmann, cada vez que está dentro del campo, el equipo juega mejor. Y bueno, se encuentra muy bien en ese juego asociativo con Joao.
S'ha escoltat, no?
Sí, cada vez que está en el campo, el equipo juega mejor.
Y se encuentra muy bien con Joao.
És tan absurda aquesta situació.
Sí. Mira, avui l'equip...
Pues Cholo, pues pague... Pagui, lo podrà poner.
Què ha explicat l'equip avui, Saperes?
Avui l'equip, el diari francès, ha explicat que hi ha negociacions entre Atlético i Barça per rebaixar l'opció de compra que té el club matalasser sobre Griezmann i que passi de 40 a 25 milions. Segons el diari francès, la negociació estaria força avançada. Fons del Barça ni confirmen ni desmenteixen a RAC1 aquesta informació. Apunten que no hi ha res oficial encara sobre aquest cas. L'entorn del jugador també remet a la negociació entre clubs i apunta que són ells qui han de comunicar si hi ha cap novetat. Avui Mundo Deportivo explicava en tot cas que la posició del club blaugrana continua sent la mateixa, reclamar els 40 milions d'euros estipulats en l'acord si el davanter francès participa en un 50% dels partits de l'equip matalasser.
Perez ho ha desmentit. Ha desmentit que hi hagués qualsevol acord o que rebaixés això, sí, aquests 40 milions.
O sigui, et diríem que ha tret el violí, també, Sara.
Sí,
té un Stradivarius de primera, Cerezo.
Sí. Cerezo em fa l'efecte que a vegades no té ni idea del que passa al seu club.
Sí, sí.
Està amb les pel·lis, ell, no? La ficció, i vinga, aquells negocis que té també Enrique Cerezo. A veure com acaba aquest cas.
Sí, surrealista. Diguéssim que el primer missatge de Simeone va ser «Soy un hombre de club», i avui ha estat con Griezmann
se juega mejor. Vale. Seguirem informant al pròxim capítol, no? A veure com evoluciona això, perquè ja vam dir-ho.
Ai, quan... se viene el derbi, eh?
Clar, sí, ara... diumenge Atlético, sí, Real Madrid a les 9, que evidentment el viurem aquí a RAC1 també al Superesports, però ja vam dir, quan l'Atlético comenci a perdre, es reclamarà Griezmann, i ja ha passat avui amb aquest missatge de Simeone.
Per cert, em sembla important destacar que avui no ha jugat Oblak, que continua amb aquestes molèsties, i que Simeone li han preguntat si podia jugar contra el Madrid diumenge que ve. No l'ha descartat ni molt menys, diu que dependrà de les sensacions del futbolista, però em sembla molt important perquè no és el mateix tenir Oblak que...
Com es diu, Gorgic?
Girvich.
Què més? Algunes veus més? Provat.
Sí, parlàveu abans del possible penal, de les possibles mans del central del Bayer Leverkusen, de Tapsoba, que no ha vist l'àrbitre. Doncs escoltarem a tres futbolistes de l'Atlètic de Madrid que s'han queixat. Per aquest ordre, Axel Witsel, Felipe i Coque, el capità.
Yo pensé, porque teníamos una situación así el último partido en casa, en la liga, que primero tocó la pierna y después la mano, y aquí fue la mano derecha.
El árbitro, la interpretación del árbitro, no sé. Y después preguntamos cuando subimos el segundo tiempo y dice que no sabía. Pues eso es un poco complicado.
Bueno, el otro día hubo una mano que nos pitaron a nosotros en contra, en casa, contra el Oporto, y hoy, pues bueno, no ha querido pitarla.
Doncs té raó, Coque.
Es que ja per tus mans, ojo, que el doctor Bulló diu que no, eh?
Jo tinc dubtes amb aquestes mans.
Dubtes.
No, és a dir, jo crec que l'àrbitre, si les veu, pot interpretar penal, però tinc dubtes que siguin unes mans de VAR. O sigui, no em semblen... O sigui, puc entendre que l'àrbitre de VAR interpreti que la mà està en posició natural.
No. Bé, en seguirem parlant, si és que no, hòstia, no us preocupeu.
Ho hem complicat massa, això.
Massa. No, si en seguirem parlant d'aquestes mans.
Bulló, hem de buscar una solució.
Posem ordre,
perquè Jaume. Perquè ho digui el Raül, imagina't.
No, si té raó.
Que passa però és que jo crec que fins i tot hem complicat el criteri perquè el VAR, com ara deia el Bulló, el VAR entri o no entri.
Sí. Sí, perquè, clar, és que a més... és una posició natural, sí, però clar, està separada del cos. Llavors, clar, aquí comences a avaluar i dius, ostres... i el, potser el més fàcil és això, rentar-se les mans i dir...
Mira, mai sí, més ben dit.
Si l'àrbitre no els ha xiulat, fora.
Mai més ben sí, dit, rentar-se les mans.
Però ja és un criteri, sí. Ja és un criteri. En cas de dubte i tal, doncs no xiulen els penals. Però llavors fem-ho sempre.
Sí.
Tenim l'home de la nit? Podem escoltar l'home de la nit o no?
Ferran Juglà, sí. A veure, és un document en anglès, però... És que jo crec que s'ha d'escoltar la versió original, Aleix. Sí, sí. No, perquè més...
Vull sentir el Sant Julià de Vilatorta, el noi de Sant Julià de Vilatorta, parlant anglès.
Té tanta gràcia, Ferran Juglà, vam entrevistar fa uns dies aquí, el t'ho diràs, que jo crec que val la pena escoltar-lo en anglès i ja traduirem el que no s'entengui, que jo crec que s'entén bona part de, del que diu. Ferran Juglà.
In English? Oh, it's a dream comes true because years ago it's difficult to imagine this night, and now all the efforts, esfuerzo, all the efforts is recompensed. Yeah, I can ask to Hans if it's possible to shoot, and Hans approved the decision, and me happy to help the team. Hey, good English, eh? Yeah, good English.
És un mite, hòstia, és un mite,
és un bravo. És un gran, des de, ja som fans de Ferran Juglà.
Soc molt del
a la segona resposta, que potser és l'únic que no s'entén,